algo. Cuando oigas el mensaje, llámame. Un beso. Te quiero.
El que acabem d'escoltar és l'inici del curtmetratge de L'Orquídia, de Ferran Navarro Beltrán, en el que un pare surt de l'armari explicant-li al seu fill per un missatge al contestador.
Què faríem si un dia el seu pare o la seva mare els hi confessen que són homosexuals?
Benvingudes i benvinguts a La Gran Revolta, un podcast que parla sobre els tabús existents entorn a les persones grans. Som l'Àngels Fuster i la meva companya, la Queta Giné. Què tal, com estàs, Queta?
Bé, molt bé.
A punt, a punt pel nou podcast.
Sí, sí.
Avui, si et sembla, Queta, parlarem sobre l'orgull de les persones grans. Per això, avui ens acompanyen, d'una banda, Prado García, presidenta de l'associació Colors Sitges Link, Brandon Jones, cofundador de l'associació Colors Sitges Link, i Juan Carlos Urizar, psicòleg i membre de l'associació Colors Sitges Link. I bé, doncs ells són els convidats avui. Aquí també donem la benvinguda a tots i totes. Què tal? Bé?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
Força bé, força bé.
Molt bé, doncs avui estem ja tots a punts per començar, com dèiem, aquest programa, aquesta nova edició d'aquesta gran revolta. Queta, tenim les preguntes a punt, no?
Doncs sí, em fa molta il·lusió començar donant-li primer la benvinguda i moltes gràcies per ser aquí i mirar d'agafar una miqueta més d'experiència en totes aquestes coses. A veure, la primera pregunta que us faré és qui són els riscos que s'ha d'enfrontar la comunitat LGTBI quan envelleix?
Puc respondre jo aquí, sí.
Vinga,
endavant. En principi hem de dir que la gent gran LGTBI pues, comparteix amb la resta de persones grans una sèrie de riscos, com són la solitud no desitjada o la decrepitud corporal o la pobresa. Però, és la meva opinió, crec que hi ha alguns riscos específics del col·lectiu. I per començar seria el de sentir-se acceptat per grups de persones afins on no necessites explicar o explicar-te perquè tothom comparteix les mateixes experiències vitals similars. Vale? És a dir, aquí el risc seria estar en grups, perquè quan s'és gran... es necessita molt la companyia i el problema seria estar en grups en els quals no et sents acceptat perquè hi ha una altra cultura, més, jo que sé, més tradicional, més heterosexual, etc. I això pot inhibir el que és la socialització de la persona LGTBI que no se sent acceptada. ¿Vale? Un altre risc que veig, és, ja s'ha parlat molt d'aquest en altres àmbits, és la repressió de la sexualitat en residències o inclús en la família d'origen. ¿Vale? Per exemple, perquè es considera que les persones grans no entenen sexualitat, i el qual és un error, perquè en el món LGTBI la sexualitat es viu i s'accepta amb molta més llibertat. És una qüestió de grup cultural, no? És, de la qual cosa jo m'alegro molt. És molt, molt diferent que et qualifiquin com a una persona gran sexual, amb sexualitat, que no com un vell verd, no? Hi ha una diferència forta, o com una vella viciosa, no? Tenim sexualitat. Després, un altre... risc, que jo aquí m'he adonat d'aquest risc en el programa que hem desenvolupat a CSL, és en molts casos no tenim persones de la generació següent a qui contar les experiències de vida que hem tingut i que hem patit, i que en cada grup històric, a cada generació són diferents. Nosaltres estem en una generació que ha lluitat molt, que ha sortit als carrers, que ha estat molt repressionada, sí. I llavors, clar, quan un arriba a les nostres edats, vale, hi ha una necessitat de contar el que has passat perquè aquesta narració, la teva vida, agafi un significat, una importància, una validació per part dels altres, en aquest cas, doncs, dels grups d'iguals i dels joves, que et fan sentir bé perquè llavors dius, ostres, la meva vida ha tingut sentit, ha servit per alguna cosa, no? I això, pues, una persona que té nets, pues, ho pot contar, les històries de l'abuelito, però una persona LGTBI que no té descendència, que ara gràcies a Déu sí que en tenen, però ho tenim, però si no en tenen, es queda com allò com guardat, no? I no, tampoc fa massa bé, no fa bé. I jo per meva ja està aquesta pregunta.
Doncs anem cap
anem
a la següent,
segona. A veure, per què les persones grans són especialment vulnerables davant aquesta situació de sortir de l'armari?
Lo de sortir de l'armari depèn molt del context en el que hi visquin, ¿vale? Perquè, clar, si estàs en un context, parlo d'un context familiar, que avui en dia, a hores d'ara, pues és un context més permissible, relaxat, pues no has de tenir cap problema. Però si estàs, torno al tema de les residències, i sobretot residències regulades pues, per associacions religioses o simplement residències que no estan sensibilitzades pel tema LGTBI, pues, han d'amagar sempre la seva sexualitat per por a l'atac, per por a que se'n riguin d'ells, per por a no ser maltractat d'alguna manera, no? I jo, per mi és aquesta situació és la que penso que és més vulnerable, perquè a més si et trobes en una situació en què ets el gai o ets la lesbiana entre un grup de no sé quants que no ho són o que ho rebutgen, perquè poden ser, doncs llavors estàs indefens també, no? I això és estar en una situació de vulnerabilitat.
La pregunta ben bé no a l'acabo d'entendre si és la vulnerabilitat de la que parleu de sortir de l'armari, és a dir, quan soc gran, quina vulnerabilitat tinc per sortir de l'armari. Uh-huh. En aquest cas és que seria al revés, seria que la gent gran habitualment torna a l'armari.
Torna.
Òbviament, que uh-huh. és el que està parlant el Juan Carlos, no? I sobretot en circumstàncies com la plantejada, que és en el tema residencial, no? Uh-huh. Gent que ha viscut tota la seva vida fora de l'armari, però quan entra a una residència, per exemple, es fica a l'armari. Per què? Per tot el que està comentant. Perquè no està en un entorn segur on n'hi hagi persones d'iguals i la por a la no acceptació fa que es torni a l'armari. Moltes parelles que entren juntes a residències se les separen, també, per exemple, o fins i tot, i això és un cas que m'han explicat molt, molt recentment, fa dues setmanes, la família, quan la gent gran té família, perquè no sempre té família, la gent gran que quan era jove va sortir de l'armari a nivell familiar, molts d'ells van tenir que fugir de casa seva per la no acceptació, o els van fer fora de casa directament. Aleshores, s'han fet grans i han arribat a la vellesa sense xarxa familiar. Què passa si entren a alguna residència i de sobte apareix la família, no? Moltes vegades no volen acceptar que els seus pares, les seves mares, són persones del col·lectiu. O altra situació que és que tota la vida hagi estat a l'armari i que hagi fet una família normativa. I quan es fan grans, arriben a la residència, estem en el mateix, sí que tenen una família, sí que tenen una xarxa familiar, però què passa quan es fan realment grans i comença també a fallar moltes vegades, no? La gent gran perd la vergonya, no? Sí. I de repent, el que comentaves abans, no? El viejo verde, no? No? Claro. El que passa és que es desinhibeixen. Ens ha passat recentment unes treballadores d'una residència que ens han comentat que l'home va entrar amb la dona va morir fa un temps i el senyor pues, està traient aquesta... s'ha tornat més flexible, no? Clar, ells han detectat han detectat que és una persona gay que ha estat tota la seva vida en un armari. Quan ho han comentat els fills i filles, no volen sentir parlar d'això. Aquesta persona se li està negant una ajuda i un assistencial, per exemple, d'un professional, d'un psicòleg que tingui una especialització en el tema.
Perquè la família no vol.
No vol sentir parlar d'aquest tema. Aleshores, significa que aquesta persona està condemnada a estar entre persones no iguals, a no poder expressar-se com realment li agradaria expressar-se, i doncs, per exemple, quan hem anat nosaltres des de l'associació a oferir els nostres serveis i per aquesta persona que pugui participar de les nostres activitats, aquesta persona no podrà fer-ho perquè la família es nega. Això és una violència. És una violència que rep una persona pel fet de ser del col·lectiu LGTBI+.
És violència també estar molts anys amagat amb una família, tenir fills. També per la família té que ser molt trist. Bueno, no sé si trist, però de sobte estranyíssim. Perquè has vist un pare sempre pendent de nosaltres i de la mare. Es mor la mare i diu que el que li agradava era una altra cosa, jo com a filla jo pensaria, no se li ha berenat la pinça?
Bueno, seria el teu pare igualment.
Sí, no, això evidentment,
clar, o sigui,
això
i
evidentment, però que vindria de nou perquè tu has estat amb aquest senyor tota la teva vida, tinguis 40 o 50 i sempre l'has vist bé en la mare, que és el que tu has dit, uh-huh. Això com a família, jo respecto que ell ara hagi dit i tant, i que pogués acabar la seva vida fent el que li donés la gana, però com a família a mi em deixaria fet a caldo.
El problema és quan posem el focus a la família, quan el focus tindríem que posar-lo a la persona que ha estat vivint una realitat que no era la seva.
Que no era la seva.
Que és el que passa,
sí.
Quan les víctimes tornem culpables, no? I bueno, anem a fer aquí un pensament, no? O sigui, qui és la víctima aquí? La persona que durant tota la vida ha tingut, per una qüestió social, ha tingut que amagar-se dintre de l'armari, ha sigut un pare o una mare perfecta perquè és la seva funció, però per una altra banda ha patit durant tota la vida i ha intentat que això no arribi a la família, i ara quan és gran posem el focus en el patiment de la família? Perdona'm, la víctima és qui és.
La víctima sí. Sí, ha tingut una doble vida, acceptada per ell. I ho haurà passat molt malament, segur. Però clar...
Jo aquí sóc més partidari del treball dels psicòlegs i les psicòlogues. Vale. Perquè ens podem retreure, tu no has estat el meu pare sincer.
El Tomàs, no?
Sí, i l'altre, em deixeu sol perquè sóc gay, tal i qual. I quan es presenta un conflicte d'aquest tipus, carai, hi ha un munt de tècniques de resolució de conflictes, hi ha un munt de tècniques de treball familiar a les quals, amb els especialistes de les quals es pot acudir per, si realment hi ha amor, hi ha carinyo, hi ha tot,
sí,
això, per resoldre-ho en totes dues parts, en totes dues bandes. El que passa és que no estem massa acostumats a anar al psicòleg com un servei més i quotidià de la vida, no?
Però això és el que jo volia dir, que és que per molt que hagués molt la meva mare i que ell ara hagués dit que li agrada l'altre sexe, jo, si me l'estimo, continuaria sent el meu pare i me'l continuaria estimant absolutament igual. I això és el que hi queda per dir-ho. Bé, doncs ara es fa una altra.
Vinga, una altra pregunta. Què tal? Seguim.
Noteu des de la societat una intenció de canvi per fer front a la invisibilitat de les persones grans de l'IGTB?
Jo sí, trobo que queda molt per fer, però sí. Ara la imatge, les accions, etc., LGTBIQ+, es veuen, es queden molt més normalitzades, tothom me parla i tal. Que sí que queden moltes coses per fer, però no és com abans, com quan érem nosaltres joves que... Me'n recordo que jo amb 19 anys anava per les Rambles de Catalunya, estava estudiant, i anava amb brusa de la meva mare, pantalons del meu pare i un bolset, i la policia em parava i em deia que dedicándote a hacer la carrera, això ja no passa, això ja no passa.
No,
gràcies a Déu. O sigui que han hagut avanços. Ara, que estem en una situació, diguéssim, ideal i tal, no. No, perquè hi ha moltes coses que no s'han resolt.
Bueno, la pregunta anava per la societat, la intenció de canvi envers les persones grans. Sí. Societat, no? Jo crec que no. Jo crec que no, perquè la societat no és conscient. O sigui, si m'estàs parlant d'institucions, sí. Les institucions s'han tingut que posar les piles, estan posant medis, hi ha estudis, la Generalitat amb ajuda, si no recordo malament, de Casal Lambda de Barcelona, si no recordo malament, no sé si és Casal Lambda o Fundació Enllaç, ara no me'n recordo, penso que va ser l'any passat, va treure tot un document d'estudi sobre les persones grans del col·lectiu. Hi ha una consciència institucional, jo crec, i vull creure-ho, uh-huh. Però a nivell social no. I per què? Pues perquè són invisibles. Les persones grans del col·lectiu són invisibles, però no només per la societat, sinó pel propi col·lectiu LGTBIQ+. El propi col·lectiu més jove no vol pensar que es farà gran i a la gent gran no la té present. És a dir, no, la resposta a aquesta pregunta és un no rotund. Mira, ara mateix vam estrenar aquest cap de setmana a Sitges, l'associació Color Sitges Link és coorganitzadora del Festival LGTBIQ+, en Dimarí Sitges, aquesta és la quarta edició, i només has de veure la cartellera. Quantes pel·lícules n'hi ha on apareixen protagonistes a la gent gran LGTB?
O sigui, està invisibilitzada la gent gran LGTB.
Nosaltres des del festival i l'Owen, el director concretament, que és un tio que es trenca les banyes, no?, buscant pel·lícules que representin al màxim a tot el col·lectiu, moltes vegades té dificultats per això. Uh-huh. I això significa que si existeix aquesta dificultat a trobar una pel·lícula que representi, a més de forma positiva, no? Jo sempre parlo de referents positius, no? Pues és molt, molt, molt característic.
Juan Carlos.
A veure, afegint, jo no sóc tan radical com tu, Prado, ja ho saps.
Jo sóc el que em trobo a l'associació, també. Jo sóc el que em trobo també.
Sí, però jo volia afegir que primer de tot, la nostra societat, en general, és edadista. És a dir, rebutja a la gent gran només pel fet de ser gran. I això, en el col·lectiu gay, no sé si en el lesbic passa o en el col·lectiu gay, és gravíssim. Uh-huh. Gravíssim. Si a tu et dic, per exemple, he vist imagina't el món gay, parlo de gay, quines imatges et venen al cap?
No ho poses complicat.
Clar. Los gais de l'orgull. Quina imatge et ve?
No sé.
Per que et faci jo la pregunta, no? Lo habitual és que apareguin tiarrones, sí, joves, amb vestits, uns cossos de no sé què, sí, desvestits.
Més
sí. Hi ha poques imatges de gent gran com nosaltres. Que,
sí, escolta, sí, que no es veu gent gran, es veu gent jove, allò ben...
Clar. I el fet de no parlar-te, a mi m'ha passat, d'estar pues, amb el meu marit, que és més jove que jo i tal, i venir gent del col·lectiu i hola, tal, i mirar-li només amb ell, és guapo, per això, mirar-li només amb ell, i jo, sí, i jo dir-li, hola,
aquí, no?,
que estic aquí, sí, vull dir, què passa? Bé, això és greu, què passa dins del col·lectiu, però jo penso que sí que hi ha...
Projectant la imatge jove,
massa,
no? Sempre que parlem sobre aquest tema...
A veure, clar, si es projecta una imatge jove i s'anul·la la imatge de gent gran, de vells i velles.
Gràcies per donar-me la raó absolutament en tot el que he dit.
Al final sí, eh?
Sí, bueno, n'hi ha coses. Tu has dit un no rotund. No, sempre hi ha casos... Clar, sempre hi ha casos en què sí.
Molt bé.
Però si la imatge, jo la imatge, ara me'n recordo que vaig estar amb els palomes a Canàries... I la veritat és digna de veure, perquè així com vosaltres, ho sento cap, eh?
Clar.
Allò era un despelote.
Així de guapos vols dir, no?
Bueno, no, uns traseros ensenyant, bueno, todo, de todo.
Jo he anat a Gran Canària fa un munt d'anys.
Però Palomas és el, sí, és el sí, lloc sí, de joguina de tots els senyors gais i senyores.
I he estat amb les Palomas i, bueno, més coses que no parlo aquí, no, que m'ho posen les Palomas. Però jo ara, vamos, és que ni se m'acudeix. Per què? Perquè pues, és el que tu dius.
Sí.
Gent jove, no sé què. I si jo estigués solter, no se m'acudiria anar allà a trobar parella perquè ningú em miraria. És que
no,
ningú
i la diferència estava que la gent més gran, bueno, el que jo vaig veure, sí, sí. Que veies, la gent més gran estava sentada, asseguda, prenent alguna cosa, però bueno, estava mal ambient, però estaven vestits potser més enlluminets, però no com, no com els altres.
Sí, sí, sí.
Què tenim a la següent pregunta?
Bueno,
que corre el
la
temps.
La meva opinió. A veure, penseu que les persones grans s'adapten en aquest nou context social que va normalitzant la diversitat sexual?
És que aquí la resposta és que hi ha de tot. Hi ha persones que sí, i que, perquè ja d'entrada sempre han tingut una mentalitat més oberta, i hi ha persones conservadores, que persones LGTB conservadores existeixen, que no. Jo no tinc res més a dir aquí.
Molt bé. Sí, els hi costa, en general. Sí que és veritat el que diu el Juan Carlos. Hi ha gent que perquè ja des de que era jove ha viscut d'una altra manera, no? S'ha relacionat no només, doncs, per exemple, amb el col·lectiu G, sinó amb la resta del col·lectiu, el col·lectiu trans, el col·lectiu bi, la L, la lèsbic, i aleshores la seva percepció és molt més oberta. I ara que s'estan parlant la Q, no? La queer, no? Per exemple, o la gent intersex, s'està parlant de molt més d'això, doncs estan perfectament oberts, però perquè ja ho han sigut sempre. Però després hi ha moltíssimes altres persones que els hi costa moltíssim, que moltes vegades doncs, venen a l'associació i em diuen, a veure nen, explica'm què és això de la Q, o que no, realment que no s'han relacionat mai amb la resta del col·lectiu, no? I sí, igual saben que existeixen, però no les tenen presents, i els hi costa aquesta obertura, de la diversitat.
Uh-huh. Bueno, anem cap a la pregunta número 5. Queta,
mira, aquesta la faig a tots dos.
Vinga.
Quines accions desenvolupeu des de l'associació per la gent gran de la LGTBI i on us podem trobar?
Bueno, Color Sitges Link som una associació que ja fa 13 anys, aquest any ha sigut el 13 que es va crear, 2011. En els últims anys ha canviat de nom, fa el 2021 va canviar de nom, abans era Gay Sitges Link i ara és Color Sitges Link, justament parlant d'això, d'obrir-nos a aquesta diversitat i de convertir-nos en una associació que representi al màxim a la resta del col·lectiu i no només al col·lectiu G, no? Perquè moltes vegades...
També per dir que la paraula Link,
sí,
que va ser amb Gay Sitges Link i també... Color Sitges Link. Link vol dir enllaç. I jo vaig agafar això de l'entitat a Barcelona,
Fundació
que
enllaç.
Es diu Fundació Enllaç, que precisament era per ajudar la gent gran a Catalunya. No?
Aleshores, mira, justament el tema d'obrir-nos a aquesta diversitat és per això I realment va ser molt bona idea canviar de nom, perquè arrel d'això va començar a apropar-se més gent del col·lectiu. Abans era la realitat és que un 98% abans eren homes gay, cis, blancs de Sitges en general.
Prado, sí,
ràpidament. Aleshores,
de l'associació.
L'associació, com molt bé diu Brandon, sempre ha estat interessada en el tema de la gent gran, però el 2023 comencem amb un programa que es diu No més armaris, que justament treballem per la gent gran del col·lectiu amb uns objectius molt específics, que és reduir l'aïllament social, i la soledat no desitjada, proporcionar suport emocional, ja bé amb sessions individuals o sigui en sessions col·lectives, oferir orientació sobre els recursos socials i dels serveis de dependència que les pròpies institucions ofereixen, sensibilitzar a la comunitat, això és molt important, aquesta sensibilització no només a la comunitat LGTB sinó a tothom, a través d'aquest punt també proporcionem formació a professionals que es dediquen a treballar amb gent gran i promoure un envelliment actiu. Vam començar amb molt poquetes persones i ara vam tancar fa uns mesos el programa que estava cofinanciat per Fundació La Caixa, amb més de 600, molt més de 600 intervencions en un Sitges en un primer any del programa. És molt. I activitats que fem des de caminates, sempre partim de grups d'iguals, no? Caminates per... Tot el que fem és sempre buscant aquesta sociabilització i aquest envelliment actiu, no? Caminates, jocs de taula dinamitzats, aquestes sessions amb psicòlegs, tallers de tot tipus, tant emocionals com qualsevol altre taller que sigui del seu interès, no? Moltes coses.
En tot cas, Prado, dona'ns un espai web, perquè és que ens queden 5 minuts per tancar el programa.
colorssitgeslink.org, colors sitges amb dos S seguides, colorssitgeslink amb K final .org.
Allà ho trobarem tot.
Allà està tot.
I anem ara allà al cas, la història de vida, un cas, doncs, el del Brandon Jones. Benvingut, Brandon, de nou. I bé, una mica també preguntar-li a quines barreres s'ha hagut d'afrontar. Creu vostè també les persones grans es troben amb barreres, no?, per tal de sortir de l'armari. Doncs,
sí,
quin és el seu cas?
Parlo de mi mateix en aquest sentit, perquè jo vinc d'un vall, el seu regal és un vall de miners de carbó, no? Abans era una comunitat molt... d'homes, les dones es quedaven a casa, però vaig tenir la sort de sortir per estudiar a Anglaterra i després amb el meu món d'exportador de whisky. Però jo, llavors, ara tinc 73 anys i vaig sortir de l'armari amb 27. Últimament he fet, fa alguns anys ja, un documental sobre la història, més de 100 anys de la història gay de Sitges, i una persona, era curiosa, perquè estem parlant sobretot, suposo, d'aquí, en aquesta tertúlia, no?, de Sitges, Catalunya, Espanya, però hi havia un noi que va vindre, que era un fotògraf que feia documentals fotogràfics, i un noi de Polònia, i ell volia conèixer gent aquí per mostrar a Polònia que era possible que gent gran ja portaven molts anys junts. I llavors jo tinc amics que són a Sitges ara mateix, no? I ells porten 55 anys junts, altres holandesos 40 anys junts. I això és fantàstic per ajudar, perquè altres persones sàpiguen que això pot existir i que... per mi, gent... Jo em sento molt afortunat vivint on vic, en el temps ara, i a Sitges, gràcies a Color Sitges Link, hi ha moltíssimes... estan fent moltes activitats per gent jove, però també per gent gran. I hi ha una pregunta que volies fer, que quins consells donaria a les persones grans que no hagin fet el pas? Doncs pues fer-ho.
Fer el pas.
Fer el pas, sobretot en el món que estem vivint, aquí a Europa i a Catalunya. I tant Color Cities Link, com Enllaç, com l'AMDA, com la Fundació 26 de desembre, i aquí el Garraf, el SAI, no? hi ha molt acompanyament. I és una cosa que Juan Carlos ha dit que és molt important quan ets ja gran tenir aquest acompanyament, no?
I en quant a aquestes barreres, quina és la que li ha costat més enfrontar? O sigui, a l'hora de ser acceptat. L'acceptació, no? Que a vegades ha canviat, no? D'ençà de la seva època ara.
Sobretot una barrera personal. Jo mateix tenia que lidiar, no, amb això. I segons el lloc en què estàs, el país en què estàs, va ser sobretot això, jo mateix. Perquè avui en dia, per exemple, a Gran Bretanya hi ha alguns programes de televisió. La televisió i el cine i Endemaris van ajudar molt perquè la gent no tingui la por de sentir-se gay, i ha el sentit l'humor també. Hi ha un programa, jo I am the only gay in the village, soc l'únic gay al poble. I és divertidíssim, no sé si aquí a TV3, em sembla que surt el programa aquest. I el sentit l'humor, la televisió, les pel·lícules, el món ja ha canviat molt.
Considera que l'activisme LGTBI per part de les persones grans, doncs aquest activisme serveix? N'hi ha prou d'activisme? O...
Jo crec que està començant, no? Com he dit abans, amb l'Enllaç i Colors Cities Link, aquesta setmana vaig llegir que Colors ja tenen una tertúlia, un seminari d'ajuda a la gent gran en diferents aspectes, no?
Sí, que considera doncs, que sí, que l'activisme cada vegada...
Cada vegada més, sí, sí.
I pel que fa a les famílies, clar, vostè va viure una època, no?, que no sé si va ser acceptat de seguida, si ho van entendre o no.
Vaig tenir la sort d'anar-me del meu poble, i llavors les meves pares no sabien que era gay, ja van morir. En canvi, el resta de la família, sí, fantàstic. I com vostè va dir abans, no?, lo del... Jo tenia un bar a Sitges, un bar de còctels, i ahir vaig conèixer persones grans que ja havien descobert, o la seva família havien descobert amb 50 anys o 55 anys que tenien una altra vida. I el més difícil va ser per la dona. En canvi, els fills ho van acceptar... Sí.
Ràpidament, els fills no van tenir problema.
No gaire, no gaire.
Molt bé, hem de posar ja el punt i final a aquest programa d'avui. Gràcies, Brandon Jones. També agrair la presència de la resta de convidats d'avui, Juan Carlos...
Urizar,
psicòleg i membre de l'associació Colors Sitges Link, i també, com no, la Prado García, presidenta de l'associació Colors Sitges Link. Gràcies també per la vostra presència. La Queta Giner, que l'han tingut de copresentadora aquí amb nosaltres, la Gran Revolta.
Sí, de debò que sí. Me n'alegro que tot us vagi bé i ja tindria que anar millor i tot. I d'aquí un temps serà una altra tertúlia més positiva encara.
Doncs deixem aquí aquest programa de ràdio en format podcast, LGTBI, l'orgull de les persones grans. Deixem aquí aquesta gran revolta. Moltes gràcies.
A vosaltres.
A vosaltres.